Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dimarts, és 29 de gener i encara estem pendents de la situació del Reus Deportiu. La decisió de la Liga ha estat fulminant, expulsió de la competició per 3 anys i una multa de 250.000 euros. El club estudia avui amb els seus advocats el recurs d'apel·lació, però pinten bastos pel futur del club. Per ara, l'afició s'ha manifestat al carrer, crits contra la Liga i contra Joan Oliver. De moment, l'Ajuntament no ha dit res al respecte. Avui al programa parlarem d'aquesta qüestió que és actualitat, també d'altres. Ens acompanyarà la penya Baix Camp del Reus Deportiu per saber com han rebut els aficionats aquesta notícia. Rebrem també al programa avui la Blanca Marcillac. Aquesta setmana ha arribat a Tarragona amb un nou projecte de teatre social a través dels clàssics i de versos als que el seu pare, Adolfo Marcillac, va donar veu tantes vegades. A partir de la una agafarem la Nacional 240, hem d'anar a buscar la recepta de la setmana amb el xef Rafael Múria del restaurant Quatre Molins, i avui també parlarem amb la primera dona que ha fet podi al concurs de menjar calçots de Valls. A partir de 2:15 torna el Sibarita del programa. Avui l'Albert Rosa vindrà amb un plat de xató sota el braç. Tot plegat serà fins al punt de les dues al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de Cop. És molt fàcil. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada, com és habitual, a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Durant les properes hores anirà creixent encara més aquesta nuvolositat que tenim i probablement tinguem algunes precipitacions. Poden tenir forma de neu a partir dels 1.000 metres, tot i que la cota pujarà avui fins a 1.400, encara que podria tornar a baixar. Les temperatures no varien molt, potser baixin algunes màximes, que com a molt marcaran 15 graus a Tarragona, 14 a Reus, 13 graus al Vendrell, 12 a Gandesa i 17 a Tortosa. I bufa vent de ponent o de mestral encara amb ràfegues fortes, sobretot a última hora del dia, quan arribarem als 70-80 km per hora als litorals i prelitorals. Demà dimecres començarem la jornada parlant de sol, pocs núvols al principi i a la tarda s'anirà nuvolant. Aquests núvols deixaran pas a precipitacions i a últimes hores del dia cap a l'interior. Temperatures sense canvis per demà, potser una mica més baixes que avui, amb mínimes de 7 a Tarragona, a Reus 5 graus, al Vendrell 6, a Tortosa 8 i a Gandesa 4. I el vent a la meitat sud bufarà d'oest i nord-oest, pot ser molt fort, amb ràfegues especialment fortes al matí, amb avisos, amb ràfegues de 70-80 km per hora al litoral i prelitoral, i avisos taronges al sud de la Costa Daurada. A la resta, vent de l'oest més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12 i 24, operació dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de drogues a Valls i Reus. Hi ha almenys 10 detinguts a aquesta hora i s'han fet 7 registres en diferents domicilis de totes dues ciutats. La Divisió d'Investigació Criminal engegava l'operatiu a 6:15 del matí. És una operació contra el tràfic de drogues, sobretot de cocaïna i heroïna. No es descarten més registres ni més detencions. En un dels registres de Valls, fet en una urbanització propera al polígon industrial, els Mossos han detingut fins a 3 persones. La desena de detinguts que hi ha fins ara són els distribuïdors de la droga, segons fonts de la investigació. Als registres que s'han fet aquest matí, els Mossos han trobat quantitats importants de diners en efectiu. La investigació està dirigida pel jutjat de Valls. I encara en successos, hi ha 6 detinguts per robar 2 tractors a Masdenverge i a Xerta. Formaven part d'un grup criminal on cada individu feia una funció molt concreta en el robatori i la venda de maquinària robada. Els detinguts tenen entre 36 i 57 anys, són de Reus, Amposta i Masdenverge. El propietari d'una finca en aquesta localitat va ser qui va denunciar el passat 2 de gener que li havien robat el tractor i una arada que portava enganxada. Més tard va veure que un tractor igual estava a la venda a Tarragona. Es va trobar a una nau industrial de Constantí. Allà van detenir dos homes que volien vendre aquest vehicle al mercat negre. Després, els agents van detenir quatre persones més al Montsià, que serien els autors materials del robatori, i també el propietari d'un magatzem de Masdenverge on havien guardat el tractor robat. En el registre es van trobar pistes per resoldre l'altre robatori i, de fet, la investigació continua oberta per esbrinar si els detinguts estan relacionats amb altres fets similars. Els arrestats van quedar en llibertat després de declarar davant la policia. Estan pendents ara de comparèixer davant el jutge.
COPE Tarragona. Estàs informat.
I avui han entrat en vigor els nous límits de velocitat a les carreteres secundàries. A partir d'avui, la velocitat màxima en vies com la C14, la C37, la C12 o la C51 al Camí a l'Ebre és de 90 km/h i no 100 com fins ara. Amb els nous límits s'ajusten també les normes per les sancions. 2 punts si superem els 30 km/h per sobre del límit establert i 300 euros de multa, per exemple. Fer servir el telèfon mòbil mentre es condueix suposarà ara perdre 6 punts i 500 euros de multa. Fins ara eren 200. S'equipara així aquesta conducta a conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues. També s'incrementa la pèrdua de punts fins a 4 per no portar cinturó de seguretat, casc o sistemes de retenció infantil. La xifra del matí són les 59.900 persones que busquen feina a la demarcació de Tarragona. La taxa d'atur ha tancat 2018 al 15,39%. És, atenció, el nivell més alt de Catalunya. De fet, Tarragona també té un atur per sobre de la mitjana espanyola, que és del 14,4. Un total de 59.900 persones buscaven feina al tancar l'any, mentre que 329.700 estaven ocupades. Els ho explicàvem ja aquest dilluns en directe, fulminant expulsió del Reus Deportiu de la competició de Lliga durant 3 anys. El club presenta avui un recurs a aquesta decisió del jutge de disciplina que ha sorprès a tothom. És la primera vegada que la Liga decideix expulsar un equip de la classificació. També li han imposat una multa de 250.000 euros per no haver complert amb els pagaments als jugadors. Sobre la compra del club per part dels nous inversors, la Liga considera que s'ha fet en condicions lícites i que té bons propòsits, però que no té efectes en el procés sancionador. La decisió ha caigut com un jarro d'aigua freda i per ara el club només diu que presentaran recurs, poca cosa més. Tampoc es pronuncia per ara l'Ajuntament de Reus sobre la qüestió, però és cert que els plans dels nous propietaris estan a l'aire ara mateix. Aquest dilluns, un centenar d'aficionats del Reus s'han manifestat contra la decisió de la Liga i contra Joan Oliver. A la concentració hem vist pancartes com "més futbol i menys negoci" i s'han sentit crits contra la gestió d'Oliver. Dotze i 28, reprenen l'extracció de llots tòxics del pantà de Flix. És 3 anys després que el govern central i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas donessin per acabada la descontaminació. Aquella primera fase, recordem-ho, va deixar al fons de l'embassament 80.000 metres cúbics de llots tòxics. Ara comença una segona fase que ha de durar aproximadament 18 mesos, tot i que el secretari d'Estat de Medi Ambient evita donar terminis, diu que les màquines no marxaran fins que es completi definitivament l'obra. Escoltem Hugo Morán.
Por los volúmenes que se están tratando, evidentemente no estamos hablando ya de pruebas, sino que se está trabajando efectivamente en el proceso de descontaminación. Me interesa mucho más el resultado final que los calendarios, porque si fuese necesario prolongar el periodo de tiempo de trabajo, lo haremos. Lo que no vamos a hacer es levantar los equipos de descontaminación antes de que los trabajos queden perfectamente concluidos. Vamos a hacerlo bien, vamos a tomarnos el tiempo necesario para hacerlo bien.
L'Ajuntament de Flix ha celebrat aquest plantejament i també el fet que el govern hagi acceptat aplicar mesures més estrictes per controlar les emissions atmosfèriques de tot el procés. L'alcalde de Flix és Marc Mur.
S'han recollit suggerències i tot el que havíem parlat en reunions amb el secretari d'Estat a Madrid i amb el president d'Aquamet al respecte del vector aire. Sabeu que és un tema que ens va preocupar molt a la primera fase, que no va sortir bé a la primera fase i que en aquesta ocasió s'han implementat noves mesures que pensem que faran que els ciutadans de Flix i de la zona dormin molt més tranquils. L'objectiu, que s'acabi quan més aviat millor, però sobretot que les coses es facin bé.
Hi ha més coses. El Col·legi de Geòlegs diu que desmantellar el castor no hauria d'implicar cap risc si es fa de manera rigorosa. Sobre la possibilitat que es pugui destinar la instal·lació a un altre ús, els experts ho descarten, perquè diuen no ha estat dissenyada per res més. Els geòlegs demanen una taula tècnica de consens amb experts i l'Estat per conèixer la veritat i reclamen que no es demonitzin els usos del subsol. El representant del Col·legi de Geòlegs de Catalunya és Ramon Pérez.
Si es decideix que s'ha de desmantellar, Doncs el que s'ha de fer és un projecte de desmantellament. Jo em veig totalment incapaç de dir com s'ha de desmantellar perquè no hi hagi risc, perquè crec, a més, que és més un tema enginyeril que no pas geològic. Hi ha una part geològica, segur, però és un tema enginyeril. Però, vaja, no tinc cap mena de dubte que amb un projecte de desmantellament fet, doncs, de manera rigorosa i tècnicament ben feta, no hi ha d'haver cap mena de risc que no sigui assumible i totalment controlat. Ara, jo no sóc capaç de dir pas com.
I 31, Unió de Pagesos ha convocat una tractorada per demà des del Morell fins a la Delegació d'Agricultura a Tarragona. Protesten per la situació que arrossega el sector de l'avellana. Des del sindicat agrari destaquen la situació excepcional de la campanya de 2018 amb una davallada de la producció del 70% a conseqüència de les ventades del maig, també de la devaluació de la moneda turca i de les pluges de la tardor. El responsable nacional del sector a Unió de Pagesos, Rafael Espanyol, lamenta la manca de resposta de l'administració.
Que no sabem res, no, nosaltres el que volem és que es diguin, mira, econòmicament hi ha això, se pot fer això, es pot fer això, o han de discutir a veure si ho podem polir o a veure un estirer de ronça. D'això no sabem res, estem igual. Llavors van dir que així no hi podem seguir perquè del setembre a març ja han passat 5 mesos, volem ja que es diguin alguna cosa.
Al Camp de Tarragona queden unes 9.000 hectàrees d'avellaners. Unió de Pagesos avisa, però, que aquest volum d'hectàrees va decreixent perquè molts productors acaben tirant la tovallola en aquest conreu, arrencant els avellaners, venent les finques o directament deixant-ho abandonat. Hi ha més qüestions. La tercera edició de la Mobile Week s'estendrà per Catalunya i celebrarà unes 180 activitats de manera paral·lela a Barcelona, Girona, Lleida, Igualada, Reus i també a la comarca de la Ribera d'Ebre. Serà del 14 al 23 de febrer, una setmana abans de la celebració del Mobile World Congress. Sota el lema "La nostra senzilla relació amb la tecnologia", aquesta setmana de reflexió convidarà els ciutadans a pensar les repercussions de la revolució digital en la seva vida quotidiana a través de les arts, la ciència o la filosofia. Escoltem, per exemple, la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim.
Això no és massa fàcil en una comarca on encara ara no arriba la fibra òptica i on encara no tenim tot el desplegament perfecte de la megafonia. I si en tot això hem sigut capaços, de l'única població primer que arribava la fibra òptica, de crear un espai de coworking, un espai que a hores d'ara comptem amb 20 coworkers que venen, que han tornat inclús de la ciutat per viure al poble, i des de fa uns anys som referent no sols a Catalunya, que han fet tota una xarxa del coworking rural, sinó que venen de fora, venen d'Espanya i venen ara també de 6 altres països de la Unió Europea a fer una xarxa rural.
En plana cultural, els 40 anys del Conservatori de Vilaseca seran els protagonistes de la temporada de l'Auditori Josep Carreras, que ha programat 15 concerts. El mestre Jordi Savall hi serà aquest 1 de febrer. L'Auditori també prepara activitats per apropar-se als més petits amb concerts familiars gratuïts. I acabarem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim "El Reus fulminado". Al Reus Digital destaquen aquests 40 anys del Conservatori de Vilaseca que marcaran la temporada de primavera de l'Auditori Josep Carreras. I al Tarragona Digital llegim aquesta hora que els municipis de Tarragona redefineixen les seves fronteres. Al diari més, la Liga expulsa el Reus Deportiu de la competició durant 3 anys. I finalment al Tarragona 21 avui destacat, 9 restaurants participen en la 9a edició de la Part Alta Somriu a la Crisi. Amb això arribem a les 12:35 minuts. Ens naturem un i escaig per la publicitat i continuem.
Este miércoles tenemos un gran día a la vista, porque el equipo de Herrera en Cope y Carlos Herrera estarán en Visum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. Descubriremos la labor de esta clínica de referencia internacional y la primera opción oftalmológica en Madrid, gracias a su calidad, rigor y compromiso científico. Este miércoles en Herrera en Cope te esperamos en Visum.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Piensa dónde estás. ¿Y dónde te gustaría estar? ¿De vacaciones en un crucero Disney? ¡Ja! Imagínate a los niños jugando, tú disfrutando de una cena romántica, y el día termina con Mickey y sus amigos viendo todos juntos los fuegos artificiales. Vive la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés. Podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, doncs seguim aquí a Herrera en COPE a Tarragona. Aquests dies fa setmanes que parlem molt de la situació del Reus Deportiu i aquest dilluns queia com un jarró d'aigua freda aquesta decisió del jutge de disciplina de la Liga. L'expulsió del Reus Deportiu durant 3 anys de la competició i una sanció econòmica més de 250.000 euros. Hem escoltat de moment a alguns dels implicats en aquesta qüestió, però volem saber també què en pensa l'afició, part de l'afició com a mínim. Aquest dilluns a Reus hi havia una concentració a la plaça Prim també per protestar davant aquesta situació. Parlem avui amb el portaveu de la penya Baix Camp, en Jordi Fortuny. Jordi, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Merci per atendre'ns. Escolta, com a, evidentment, part implicada com a afició o representants de l'afició que sou com a penya, com us ha caigut a vosaltres aquesta notícia de la Liga, aquesta decisió?
Home, és una putada perquè no pensàvem que arribaríem a aquest extrem de que ens fessin aquesta sanció de 3 anys i 250.000 euros. Mm. Creiem que ens donarien una mica de peixet i ens deixarien seguir la categoria, però veiem que la Lliga ha estat intransigent i ha anat a qualcun més un modest de la categoria. Vull dir, hi ha clubs que estan molt més endeudats.
Sí.
El que passa que, bueno, tenen una influència dintre de la federació i la Lliga que no té el Reus.
Sí, la veritat és que ha sorprès una mica la decisió. Tots sabíem que la situació del club era complicada, financerament complicada, però sí que ha sorprès una mica. Crec, si no vaig malament, que és la primera vegada que la Liga pren una decisió així. No ha donat, sembla que no s'ha donat marge a que, diguéssim, els nous propietaris del club posessin les coses sobre la taula. Ni tan sols s'ha donat aquesta opció, no?
Sí, a més, teníem aquest grup inversor, doncs estava disposat a fer un projecte a curt, a mig i a llarg termini molt il·lusionant. Quan vam saber la notícia de que volia invertir en el Reus, doncs va agafar aire i hi havia molta il·lusió, però veiem que no ens hem deixat.
El club presentava avui recurs, Jordi. No sé si com a afició també teniu esperances que aquest recurs prosperi o creieu que la decisió de la Liga ja és inamovible, es presenti el recurs que es presenti?
Jo crec que... sempre he cregut que Reus el salvaria. Val? Aquest recurs ens pot sortir bé i ens poden arribar a no ficar-nos aquests 3 anys de suspensió, i tot depèn dels sectors que tenen que intervindre i que tenen que fer doncs, que la Lliga, doncs, bueno, el jutge, doncs, s'ho repensi, sí, i ens deixi seguir.
Uh-huh. Teniu, per tant, certa esperança posada. No sé si entre alguns dels integrants de la penya, que suposo que esteu molt en contacte directe, quan ahir saltava al migdia aquest comunicat de la Liga, una mica quina va ser la primera reacció, no? De no pot ser, no? D'incredulitat, allò de a veure si, bueno, això és així.
És incredulitat, després vam passar a la decepció, una decepció molt gran, i a la tarda, doncs, van passar de la decepció a la ràbia. Yeah. A la ràbia per la impotència de que es volen carregar un club que té 110 anys d'història, vull dir, és un històric del futbol català, i també veiem que la Federació Catalana de Futbol, a la qual pertany el Reus, doncs no ha fet res per evitar, doncs, aquesta situació. Tot ha vingut per culpa del senyor Oliver. El senyor ens va portar a segon A, val? És una persona que no ha volgut escoltar mai a ningú, no ha tingut en compte mai ni la ciutat, ni els aficionats, ni les penyes, i ha allargat massa la situació, perquè això, si això hagués passat, si ell hagués pres la decisió de vendre una setmana abans, no haguéssim arribat a aquesta situació.
Yeah.
Això li hem donat a la Lliga i a la Federació, doncs, perquè ells puguin prendre, tot i que ha sigut una decisió d'un jutge, sabem que darrere de tot això, doncs, està la intenció d'enfonsar un club i enfonsar una ciutat.
Uh-huh.
Perquè som un club modest i també perquè som un club català.
No sé si vosaltres heu tingut contacte amb el club durant aquestes darreres setmanes, com a penyes, com a representants de les penyes, diguéssim, de l'afició. Si us ha informat d'alguna cosa o tot us heu assabentat a través dels mitjans de comunicació? Que tampoc teníem gaire informació, també s'ha de dir.
Mai. El club mai ens ha informat mai de res. Mai ha estat per l'afició ni per les penyes. Vull dir, nosaltres des de fa molt de temps reclamem l'oficialitat de les penyes per tal de poder pertànyer a Aficiones Unides, que és una associació de penyes, d'equips de futbol, i ells mai han volgut oficialitzar-nos. A dia, bueno, sempre ficaven l'excusa de que les penyes, doncs, eren violentes, que no és el cas de les penyes de Reus, ni molt menys. Vull dir, la nostra penya, per exemple, és una penya familiar, on anem pares, mares, fills, avis, anem a animar Reus. L'altra i les altres penyes són simplement penyes perquè van al camp a animar els jugadors.
Yeah.
I les penyes de Reus són modèliques.
Mm-hmm.
I està reconegut per totes les penyes de segona A.
Mm-hmm.
Que moltes d'aquestes penyes i clubs de segona A, doncs, ens han donat suport i s'han solidaritzat amb la nostra causa.
Clar. Sé que han passat molt poca estona i, evidentment, estem pendents, doncs, del recorregut d'aquest recurs que presenta avui el club, però com a penya, com a afició, penseu fer alguna cosa? Aquest dilluns sí que hi havia una concentració, no?, al centre de la ciutat. No sé si s'està preparant alguna cosa per part vostra.
Doncs estem organitzant i estem valorant, doncs, quines accions podem prendre, tot i que, com pots entendre, les penyes, aquesta cosa podem,
yeah,
podem fer, però sí que ens visualitzarem i estarem, doncs, apoyant el nostre equip.
Mm-hmm. Doncs nosaltres us seguirem també de prop. Jordi Fortuny, portaveu de la Penya Baix Camp, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquests minuts i quan vulgueu, doncs, ja sabeu que aquí teniu micròfons oberts.
Doncs moltes gràcies per deixar-nos una veu d'aquest fet i tant de bo aviat trobem la solució i puguem seguir gaudint del nostre grup.
Exactament, i poder parlar de futbol, que hauria de ser l'important, no?, en aquest cas.
Això,
Jordi. Doncs moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada a vosaltres.
La mejor calzotada, la de Mas Brunat. Vive la experiencia de la calzotada en un lugar único. La salsa casera y los calzots autóctonos. Todos los ingredientes de la mejor calidad. El aceite del pueblo, las alubias, el vino local, la crema catalana. Siente el olor de la carne de cordero a la brasa. En Salumó, Tarragona, rodeada de montañas y viñedos, se encuentra Mas Brunat. El plan perfecto para compartir una calzotada. Información y reservas en el 977-629068. Posibilidad de alojamiento.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Herrera en Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Seguim amb més temes del programa. Parlem ara de teatre d'una manera molt especial. La companyia de teatre Blanca Marsillach i l'obra social La Caixa han unit esforços una vegada més i aquesta setmana arriben a Tarragona amb el projecte que busca involucrar persones de ja alguna edat amb el teatre. Mientras sumas vida, los años sumas años a la vida, és el lema. I per hablar del projecte nos acompanya hoy Blanca Marsillach. Blanca, muy buenos días y muchas gracias.
Gracias a ti, guapa.
Un placer. Oye, ¿cómo surgió la idea de este teatro social? A ver.
Bueno, el teatro Varela Producciones, la parte social surgió de un día que estaba en California, en Los Ángeles, y vi a una actriz conocida defendiendo una causa. Entonces mi socia Liz dijo, hombre, ¿por qué no utilizas tu pasión en el teatro para ayudar a los demás? Uh-huh. Y empezamos con violencia de género. Luego ya nos fuimos a ayudar a la gente con capacidades diferentes de la mano de la Fundación Repsol, con la que llevamos 10 años.
Sí.
Y luego yo he querido hacer siempre un homenaje a mi padre con esta obra que él hizo con Amparo Ribelles y María Jesús Valdés, Una noche con los clásicos, que ahora se llama Entre versos y Marsillach, porque es una versión a través de una retroproyección con Marsillach. Y surge de eso, de la forma más tonta, como suelen ocurrir las cosas en la vida, ¿no?
Las mejores cosas a veces, ¿eh?
sí, tal.
¿Cómo es el proceso? Porque vais a estar este viernes en Tarragona. ¿Con cuántas personas trabajáis en esta obra? No son ninguno de ellos actor o actriz profesional, ¿no? Para nada.
No. Son todos que se suben por primera vez al escenario, o casi todo. Y si no, pues la noche de teatro amateur. Y bueno, se trata de que en cuatro días ensayan... lo que es el verso, desentrañar el verso, entenderlo, hacerlo suyo. Y la primera repartición, o sea, la primera selección la hace los centros de la obra social La Caixa, y luego los directores de la obra dan la repartición de personajes, viendo un poco la personalidad de cada persona mayor.
Claro. ¿Cómo se trabaja con los actores y actrices en este caso? Porque además estamos hablando de un texto, pues versos, ¿no? Que no, igual no es de entrada, para los que no sabemos, no debe ser lo más fácil, ¿no? Para empezar.
No, a ver, mi padre decía que el verso no es difícil, son 5 reglas, pero decirlo de una forma que no sea cantarina, que se entienda, que lo hagas tuyo, pues no es tan fácil.
Claro.
Porque tienes que mantener una rima y tienes luego que darle una entonación e interpretarlo. No es lo mismo interpretar Santa Teresa de Jesús que se nos va la Pascua a mozas, que das un hombre a una nariz pegado. Entonces tenemos desde los poemas sexys a los eróticos, a los cachondos, a los pícaros, ajá, a los místicos, a los serios, a los reflexivos, incluso bailamos, montamos a ira de Dios. O sea, se monta una juerga, una fiesta, todos además se visten con sus mejores galas. Es para ellos enfrentarse a un público que tiene un valor tremendo, porque, vamos, yo necesité para entender lo que decían los clásicos un mes.
Claro.
Y esta gente en 4 días, ¡hala! ¡Venga, vamos allá!
Claro, la verdad es que creo, si no estoy equivocada, Blanca, en Tarragona cerráis una gira con este proyecto que se ha llevado por toda España. Un poco, ¿qué sensaciones has captado tú, ¿no?, en estos diferentes escenarios y con gente muy distinta con la que habrás trabajado en este proyecto?
Pues, hombre, el éxito ha sido absoluto, porque es nuestro tercer año, hemos estado en 29 ciudades y es un programa además centenario de la obra social La Caixa. Bueno, ha habido de todo, porque cada zona de España pues tiene su personalidad, ¿no?
Sí.
No es lo mismo trabajar en Barcelona, donde se lo toman muy en serio, como hicimos con el estreno en Cosmo Caixa, que luego irte de repente a Murcia, a Cieza, que cada uno decía lo que quería menos verso. Y la directora del programa, Cristina, segura me decía, pero esta es la misma función que estrenamos en Barcelona. Y yo le decía, sí, Cristina, es la misma, pero no ha habido manera. Ellos estaban muy viciados porque eran un grupo de teatro que llevaban trabajando juntos mucho tiempo. Y entonces salió cualquier cosa.
Ya.
Pero luego en Zaragoza nos contrataron a una después de la función para la radio.
¿Ah, sí?
Una señora de 69 años.
Oye, es que el talento nunca sabes, ¿no? Igual, oye, surge y lo descubres en el momento más inesperado. Igual, gente que quizá nunca había hecho teatro, pues ahora, oye, pues mira, con 60, con 70, con los que sean, dices, oye, pues igual esto a mí...
Sí, no, ellos es, normalmente es, ¿sabes? Es una vocación que han tenido, pero que a lo mejor, pues por las circunstancias de la vida, pues no se han podido dedicar a este mundo tan loco del teatro,
claro,
¿no? Porque, claro, es dura inestabilidad. Entonces encuentran que, por eso es tan bonito este programa, porque mantiene a la gente joven por dentro, les mantiene activos, es muy bueno para la memoria, la ilusión, el plantearse nuevos desafíos. Entonces se sienten queridos, que en definitiva es lo que se pretende con este programa, que no porque ya llegues a una edad, que la sociedad te un poco diga, bueno, venga.
Claro, ya no vales, ¿no? Ya no puedes hacer ciertas cosas, ¿no?
Claro.
De hecho, mira, por esto también te quería preguntar, por esto que apuntabas ahora, ¿no? Independientemente de la experiencia, ¿no? De pues de trabajar un texto al que igual no te habrías acercado nunca, ¿no? Unos versos o de subirte a un escenario. Está el trabajo este de, bueno, pues de memorizar, ¿no? De trabajar, que esto mejora, bueno, esto dicen los expertos, ¿no? Que ayuda a mantener el cerebro ahí activo, que es imprescindible que lo hagamos todos, ¿eh?
Sí, es imprescindible, porque si te vas dejando, yo me noto, hay veces que digo, ay, pero qué, ¿dónde puse esto? ¿O qué, cuándo fue aquello? Entonces, es muy bueno, mi madre, de hecho, ella misma en casa se memoriza poemas y tal, pues es un músculo, el cerebro es un músculo, pues como es un músculo en el cuerpo, el hacer ejercicio, y todo se tiene que ejercitar, ¿no? Y es fantástico, pues para estar sobre todo ahí, ¿no?
Claro.
Atento.
Claro,
a
claro.
A ver qué pasa.
Oye,
y salir.
No sé si a los participantes de este proyecto les impone un poco de repente cuando tienen ahí a Blanca Marsillac, que estáis trabajando un texto de Adolfo Marsillac, ¿impones un poco o no? ¿O les das tranquilidad?
No, I mean, no. Les doy tranquilidad. Hombre, un poquito de las dos cosas, pero sobre todo lo que les emociona es el estar dando la réplica al señor Marsillac. Ay, es que el tú apara. Ay, es que tal. ¿Sabes? Entonces se derriten, porque claro, son coetáneos. Marsillac, el siglo de oro, ellos han crecido con eso.
Claro.
Entonces se sienten en su salsa, es como volver a la infancia, los que se identifican.
Claro.
Y es como una gala para ellos.
Claro, y supongo que para ti también, personalmente, es doblemente especial, ¿no? Porque es verdad que sí que con este teatro social has tocado muchos palos, digamos, ¿no? Con mucha gente distinta, pero además trabajar unos textos, ¿no? Una obra también de homenaje a tu padre tiene que ser eso, pues doblemente bonito.
Es muy bonito, es emocionante. Yo a veces que me he visto la función muchas veces, digo, ay, le puedo observar como padre, como hombre, como actor, como director, como ser humano. Verle recitar es una gozada, porque el decir suyo era tan bonito. Entonces, muchas veces digo, ¿cómo es posible que quede la imagen y la voz y que él ya no esté?
Ya.
O sea, yo me siento muy acompañada por él, me siento muy... que estaría muy orgulloso, que está con nosotros en los estrenos. Es nuestro ángel, ¿no? Es nuestro protector.
Claro.
Pero sí te da un poquito de cosa.
Este viernes, como decimos, cerráis esta exitosa gira por España en Tarragona a las 6 de la tarde.
Sí.
¿Qué viene después, Blanca? Porque me estoy convencida de que ya tienes alguna otra cosa entre manos.
Bueno, nosotros seguimos con la Fundación Repsol, que hacemos 10 años con el trabajo con personas con capacidades diferentes. Tenemos un proyecto precioso de acoso escolar. Tenemos otro de nutrición. Y bueno, nos seguimos ahí trabajando, ¿no?, en el empeño y seguimos con la obra social La Caixa, por supuesto, porque ya es un matrimonio maravilloso y nos llevamos muy bien.
Pues estaremos atentas este viernes, ya saben, 6 de la tarde, representación de este Entre Versos y Marsillac en Tarragona. Blanca Marsillac, un placer haberte tenido por aquí. Vuelve cuando quieras.
Muchas gracias por ayudarnos.
Un placer.
disfruta del frío del invierno desde el calor de tu hogar.
Solicita Calor Vilalta. Te llevamos el gasoil de calefacción a tu casa y te regalamos 10 euros por cada suministro de 500 litros.
Haz tu pedido de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o por correo electrónico a pedidos@vilaltacorp.com.
Si lo haces antes del 31 de diciembre, te financiamos el 100% sin intereses.
Vilalta, 60 años de pura energía.
Comencem avui a Tarragona. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública s'uniran 5 mil·lennis dels caràcters xinesos, una xerrada amb l'objectiu de descobrir de primera mà una de les cultures més mil·lenàries. Activitat dins la programació Celebrem l'Any Nou Xinès. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública de Tarragona. També a Tarragona, al CaixaForum, a les 7 de la tarda, una nova xerrada dins el cicle de ciència explorant l'univers. Avui, 1.000 milions d'estrelles en moviment. Serà amb Carme Jordi, professora de física quàntica i astrofísica, al CaixaForum, a les 7 de la tarda, l'entrada 5 euros. A Reus, a 6:15 de la tarda, amb Has Pintat, què entenem per nens sans? Un taller que vol donar eines i recursos per reflexionar, aprendre i buscar solucions i estratègies en les pautes educatives del dia a dia. Serà Mercè Milán, infermera especialitzada en salut familiar i escolar i també formadora. És un taller gratuït, però cal inscriure's al correu electrònic familiaiciutat@reus.cat. Acabarem a Reus a 6:15 de la tarda a l'Envelat Instants Màgics, dues representacions de màgia infantil amb Javi el Mago. I a les 6 de la tarda també a Salou, a diverses places de la localitat, Ball de Bastons amb l'associació Saliou amb motiu de la Festa Major d'hivern.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter. @CopeTarragona.
Dos minuts per arribar al punt de la una. Ho farem amb la nostra cançó del dia. Tal dia com avui, de 1952, neixia Tommy Ramone, bateria del grup dels Ramones durant els primers anys i, de fet, autor principal d'aquesta cançó publicada l'any 75, que va ser primer single dels Ramones. Ara es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE. 5 minuts per actualitzar notícies a nivell nacional i internacional, però no marxin gaire lluny, perquè després encara al migdia COPE tenim tantes històries per explicar-los avui. D'entrada, tornarà el xef resident d'aquest mes de gener, darrer dia avui al programa del Rafel Múria. També parlarem amb la primera dona que ha fet podi al concurs de menjar calçots a la Festa de la Calçotada de Valls. I a partir de 2:15, el Sibarita, l'Alba Rosa, ve avui per parlar-nos de xató. Farem una xatonada a la darrera part del programa. Tot plegat serà d'aquí uns minuts, després del butlletí. Ens queda molt més per explicar.
Es la 1:00 PM en Canarias. Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora, el gobierno de la comunidad autónoma en Cataluña convalida el decreto que obliga a precontratar el servicio de los VTC con una antelación mínima de 15 minutos y en el caso de Barcelona de hasta una hora. Vamos a las calles de la ciudad condal. ¿Cómo están los ánimos, el titor?
A pesar de que la noticia era esperada, ha caído como un jarro de agua fría que el gobierno de Torra haya regulado ya la precontratación de 15 minutos ampliables a una hora que condena al sector. Los conductores ya conocen que este decreto ha sido aprobado y han recibido con desencanto y desesperanza la noticia de que se van al paro.
Parece que no le importamos a nadie y realmente pues no solo somos 4.000 conductores que nos vamos al paro, sino que son aproximadamente unas 4.000 familias que también dependen mucho de estos trabajos.
Ya nos vemos en el paro y lo más terrible de esta historia es que el 95% de los que estamos trabajando en esto somos hijos de la crisis del 2008 y volvemos a lo mismo.
La primera medida que van a realizar es ir a la Diagonal para retirar los coches que están estacionados en esta principal arteria de Barcelona. Mañana van a realizar asambleas para convocar a nuevas movilizaciones en un clima de tristeza y desencanto.
Expertos en demografía advierten a España: hay que reformar con urgencia el sistema de pensiones. Y es que no sabemos lo que vamos a cobrar en el futuro, Carmen Lavallén.
Sí, todo porque vivimos bastante más tiempo. Casi 2 de cada 10 personas tienen más de 85 años. Esto hace que cobremos pensiones durante bastante más tiempo, hasta el punto de llegar a ingresar cada vez de forma más frecuente en nuestra vida, más de lo que en su día cotizamos. Es una de las realidades demográficas positiva en cuanto a esperanza de vida, pero que obliga, subrayan los expertos, a repensar desde ya nuestro sistema y a cambiarlo con margen para que podamos tomar decisiones acordes con la situación futura. Elisa Julia es directora de Estudios Sociales en Funcas.
La cuestión es compleja, requiere reformas del lado de los ingresos y del lado de los gastos. Esas reformas hay que hacerlas con mucho tiempo para que la gente pueda planificar su futuro y su presente. Uno tiene que saber con qué se va a enfrentar cuando llega a estar jubilado. ¿Lo sabéis vosotros?
Entre las cuestiones pendientes, definir, subrayan los expertos, lo que consideramos una pensión digna o suficiente en un futuro, teniendo en cuenta que para las actuales generaciones el horizonte de vida es ya de 100 años.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En Alicante, 4 hombres de entre 42 y 49 años se han ingresado en prisión acusados de un secuestro. La víctima, otro hombre, fue retenida en la habitación de un hotel. A punta de pistola, le obligaron a llamar a sus familiares y pedir entre 5.000 y 10.000 euros para el pago del rescate. Si no conseguía el dinero, actuarían contra la familia. Tras varias llamadas, la investigación de la Policía Nacional terminó con la detención de los 4 secuestradores. La borrasca Gabriel mantiene a 15 comunidades en alerta por rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. En el Cantábrico se esperan olas de entre 5 y 8 metros. Hoy el gobierno de Cantabria ha hecho balance de los daños causados por las inundaciones de la semana pasada. Ascienden a 27 millones de euros. Y estamos en esta mañana en la que el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, se ha reunido con los agentes que han participado en el operativo de búsqueda del pequeño Julen. Azón ha dicho que la investigación para conocer los detalles de este suceso está casi terminada. Según el máximo responsable del Instituto Armado, solo queda ordenar el relato y terminar algunos flecos para trasladarle el informe completo al juez encargado del caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid presenta a Álvaro Morata, corrochano.
A esta hora el club rojiblanco da la bienvenida a su fichaje estrella del mercado de invierno, el delantero procedente del Chelsea, que llega cedido por 18 meses. Estadio Metropolitano, cuéntanos, Antonio Ruiz.
Y con unos minutitos de demora va a empezar el acto de presentación oficial de Álvaro Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Estaba programado para la una y estamos ya casi 100 periodistas esperando en este auditorio del Estadio Wanda Metropolitano para comparecer en esta presentación. Recordamos, cesión de año y medio para Álvaro Morata. Va a lucir el dorsal número 22. Ayer ya se entrenó en solitario, pero esta tarde a las 5 está programado el trabajo con el grupo para ser el primer entrenamiento de Álvaro Morata como jugador del Atlético.
Noticia Deportes COPE Barcelona, informa Elena Condis. Denis Suárez cedido al Arsenal hasta final de temporada. El club inglés va a tener una opción de compra final de esta temporada y además Denis Suárez amplía contrato un año más con el Barcelona hasta el año 2021. Y acaba de ser operada Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de bádminton, con éxito de esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió este domingo en Indonesia, y tiene difícil, incluso en palabras de su entrenador, llegar al mundial de Basilea Pelea, que se disputa en agosto del 19 al 25.
Y acabamos de conocer que Óscar Ortega, el preparador físico del Atlético de Madrid, ha quedado en libertad, sin cargos, sin fianza y sin medidas cautelares. Como te hemos contado, ha pasado la noche detenido, acusado de un delito de violencia machista. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy contáis que Cáritas Madrid ha instalado 123 puntos de recogida de ropa para proveer de vestido a personas sin recursos, una iniciativa que ya funciona en 30 diócesis españolas. Y yo los he visto, ¿eh? Yo he visto esos puntos.
Yo también, es que son además de color rojo muy llamativos. Pues sí, Madrid se suma de esta manera a un proyecto puntero de Cáritas en lo que se refiere, por un lado, a inserción laboral y también a la respuesta a las necesidades de vestido de los que son más pobres. La ropa recogida en estos puntos se clasifica, higieniza y reparte entre las diferentes tiendas de moda RE. La de Madrid se va a abrir esta próxima primavera. El proceso comienza en las parroquias, donde los usuarios de Cáritas que necesiten vestimenta reciben un vale. Con él pueden dirigirse a cualquiera de las tiendas, probarse el producto que prefieran y pagar la totalidad del importe con el bono. Las más de 100 tiendas que forman parte de Moda RE en toda España ya han creado más de 750 empleos, de los cuales 450 ocupados por personas en riesgo de exclusión social. Una historia que ampliamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs, després del butlletí enfilem aquesta nova hora de programa. Ho fem obrint la Nacional 240. És hora de parlar de gastronomia, com fem cada dimarts. I tenim a l'altra banda, a COPE Lleida, el Ricard Álvarez. Què tal, Ricard?
Mònica, bon dia. Mònica
molt
Carrasco.
Bon dia. Com ho portes, això?
Molt bé, ho porto.
Ho portes bé. La gana la portes bé. Aquesta hora la portem sempre estupendament.
O sigui, jo vinc amb ganes d'aprendre de tenir ganes de tornar a menjar i, a veure, obrir el tàper i ja sé que no trobaré el mateix que...
T'has fet el salmorejo que ens va recomanar el Rafael.
Sí, 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 sí. No l'he portat a la ràdio, però l'he fet a casa.
L'has fet a casa.
Sí, sí, sí.
I ha tingut èxit de
sí,
públic.
Sí, 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 sí.
Sí?
Va, escolta, em va sortir bé. El vaig provar dos cops, però bé, bé, bé.
Molt bé. Doncs escolta, saludem el nostre xef, el nostre cuiner resident d'aquest mes de gener aquí a COPE Tarragona i a COPE Lleida, del restaurant Quatre Molins, el cuiner, el Rafael Múria. Què tal, Rafael?
Molt bon dia.
Bon dia.
Bon
moltes
dia,
gràcies per venir. Ho has posat en pràctica, el Ricard, bé? O sigui, de
jo
moment
sí.
Les teves lliçons van bé.
Bueno.
Ricard, la pròxima vegada vindré a casa a provar-ho jo també.
Ah, bueno, doncs pues vinga.
Mira.
Llavors ja em farà molt respecte, eh?
Mira. Exacte, mira, vindrem el Rafael i jo, si et sembla, anem els dos,
això.
Provem el salmorejo i també anem a fer uns caragols. Tu ets de caragols, Rafael,
jo
o no?
Jo soc de tot.
No, és que hi ha gent que els caragols no, li costen. No. Aquí els tres som de... Va, podem anar a fer una caragolada, no?
Sí, podem anar a fer-la. I jo ja saps que també sóc de calçotada.
És veritat.
Tu deixo caure, Mònica, ja saps.
Que vol que el convidi, és que vol que el convidi una calçotada.
Sí.
No sap com fer-ho ja.
Farem una cosa, us quedeu els dos a mitjan, Cornudella, esteu a mitjan.
També.
Tardaré el mateix més o menys els dos i ja està.
És veritat, veus? Quedem a casa del Rafael. Jo crec que sortirem guanyant, sobretot tu i jo, Ricard, perquè si ha de venir a casa nostra a dinar aquest pobre noi...
Sí, no.
Bé, no sé, jo hi podem posar ganes, ara ja el resultat és una altra cosa. Però escolta, restaurant Quatre Molins, recordin, el nostre cuiner resident d'aquest mes de gener, a Cornudella de Montsant, carrer Comte de Rius número 8. I jo et deia, Ricard, la setmana passada, te'n recordes, que avui t'explicaria una cosa important pel nostre cuiner.
És veritat, sí que ho vas dir.
Ah, exacte. Doncs mira, és que l'enganxem, però pels pèls, perquè se'n va d'aquí cap a l'estació de Camp de Tarragona directament a agafar un AVE, perquè te'n vas a Madrid, no, Rafael? A Madrid Fusión.
Anem a Madrid, sí.
Amb ganes de veure coses, perquè allà és on es veu tot el que s'està collent, no? A nivell de gastronomia.
La difusió a nivell de gastronomia és la fira més important, diguem-li, on només hi ha professionals i és veure coses noves i...
Clar, suposo que és un moment també en què aprens i descobreixes un munt de coses, no? Com a cuiner és una cita imprescindible, no?
Sí, perquè al final... No naixes sapigut i clar. Sempre aprens més. A veure, no només a la cuina, sinó a tot arreu.
Clar, clar. Doncs mira, el Rafael Ricard se'n va, perquè evidentment vol aprendre i vol provar coses noves per portar-les després al Quatre Molins, però se'n va també per una altra qüestió, i és que el tenim candidat al Premi a Cuina Revelació de Madrid Fusión 2019.
Ah, caram, doncs escolta, enhorabona de moment, eh?
Ah, ja és important, perquè no sou tantíssims els nominats, eh?
No, només som 7. Cada any només nominen 6 o 7 cuines, i aquest any... Som els únics de
Catalunya,
de Catalunya,
no?
Però escolta, com han vingut a casa teva a provar algun plat?
Això com va? Com, presentes,
com
et criden?
No, això, ells te nominen. Ells, a veure, els periodistes, com altres, què busqueu sempre? coses noves, clar, coses innovació. Si tothom, si sempre sigues Ruscalleda, de Ferran Adrià, al final ens avorriríem.
No, no, busquen, d'acord.
Busquen gent jove, de menys de 30 anys, que tinguin bona cuina i que en ells ja de per si que els digui, hòstia, pugen fort.
Que cridin l'atenció, claro, no? Per
alguna cosa. I ells dominen 7 cuines, de forma que així ens coneixen a Madrid, i bueno, al final això és... Només per estar nominat ja...
I tant.
Que sí, que sí.
I és un puntasso.
I tant, i tant. Escolta, com va rebre la notícia, suposo? No sé si no, et va agafar treballant o...
Bueno, més o menys m'ha agafat treballant, sí. Va vindre, bueno, el senyor Capel, que és el fundador de Madrid Fusión.
Sí.
I va ser això el concurs de Balfegó, després del concurs de Balfegó, que el plat li va agradar molt. El plat guanyador li va encantar i em va dir, però com pot ser que em faci aquests plats en aquesta edat?
Clar.
I em diu, la setmana que ve vinc a veure el restaurant.
I va venir a fer un menú de degustació.
El menjar em va dir, jo ho tenia clar però ho volia corroborar. Estàs nominat.
Ostres, que bé, quina il·lusió, no? Sí, és el que tu dius, i passi el que passi demà, ja només això, no?
Només això ja està molt bé. Tant.
És un gran reconeixement, perquè, com dèiem, no sé si se'n recordaran del primer dia que vam tenir aquí el Rafael. Tu, Rafael, portes anys treballant en diferents cuines d'arreu del món, però també al capdavant del Quatre Molins, encara no fa un any, no?
No, vull dir,
per
any,
tant,
no.
És un reconeixement importantíssim. O sigui, imagina't.
Imagina't,
si això només acaba de començar. Vale,
molt bé. Doncs
estarem molt pendents demà. No descartis que et fem una trucada en directe, depenent del que passi.
Bueno.
Però bé, sigui com sigui, a disfrutar-ho, perquè també coneixes els altres nominats. Has estat als seus restaurants, per cert?
En un d'ells sí, però no tots, perquè n'hi ha d'Alcant, n'hi ha d'Andalusia, de País Basc, Madrid...
Uh-huh.
I, bueno... Lo que es diu vacances,
no
tenim,
tens.
No tenim sempre tampoc, a veure, ho intentem, eh?
És veritat,
intentem escapar-nos, però...
És complicat, no?
És complicat.
A mi, a nosaltres que ens agrada tant, Ricard, no? De dir, bé, doncs aprofito que tinc vacances, sí, no? I proves del restaurant.
Sí, vosaltres.
Teniu un horari, és veritat, l'horari de l'hostaleria és que us mereixeu un monument, eh?
Sí,
perquè...
sí.
Bueno, a veure, tu no dius que dines a les 3? Pues,
és veritat.
També...
Sí.
Jo trobo que cada gut té lo seu aquí, eh?
És veritat. Però bé, escolta, doncs gran cita enguany per nosaltres, també especialment estarem molt pendents del que passi a Madrid Fusión, però sobretot anar i disfrutar-ho i aprendre coses, que això és el més important, no? Per després portar-ho al Quatre Molins, que així podrem venir el Ricard i jo, Rafael. Avui la qüestió és que volíem tancar aquest mes de gener amb una recepta. Sempre us demanem als cuiners que veniu per aquí, hem parlat de coses ràpides de fer a casa, d'una recepta representativa del restaurant, però a mi m'agrada molt mirar una mica cap a dins, cap a casa vostra, no? Perquè tu ets molt jove, Rafael, no sé d'on et ve la passió per la cuina, si ho has viscut a casa perquè hi ha algú que sigui també cuiner o apassionat, o això et ve...
No, de vindre a casa que hi ha algú que estigui a l'hostaleria, no. Però, bueno, al final estem tots dins del mateix rango. La mel, els productes...
La gastronomia.
Sí, la gastronomia, tot... Tots anem pagant el mateix cantó, al final, no? No, no hi ha ningú a casa que hagi fet mai cuina ni res, però no se'n van vindre així i...
I t'ha portat aquest camí. Sí. Però jo suposo que hi deu haver... A casa tots tenim, no?, aquell plat de la mare, de la iaia, del pare, de qui sigui, de la tieta, no? Aquell plat que per tu és casa. O sigui, te'l posin quan te'l posin i on sigui, tu dius ara, sóc a casa.
O sigui, aquell que transporta.
Que et transporta al Perelló directament.
Sí, ja, sempre hem dit que el poder de l'olfacte per transportar-te a llocs és molt fort, però el del gust i l'olor també, eh? També. Quin plat?
Quin plat és? A veure.
És un postre, no? Podem dir.
Sí.
Un pastelet que fèiem a casa abans. Bueno, ara l'empresa creix, això, allò, i es fa a l'empresa. Però és que abans, ma iaia i Sant Germana,
sí,
i ma rabia i abans, això ho feien a casa. I què passava? Que ma iaia a casa tenia un forn molt, molt vell i venien a casa meua. I a casa meua, quan ho feien, es quedaven amb ma mare les 3 i ho feien a casa, però ho feien a les 10 o 11 de la nit. Clar, i en aquesta hora ma mare un dia
a dormir.
Al llit. Ah, jo què passa? Que ficant a casa no és molt gran i jo estic a prop de la cuina, com si diguéssim. No, estic molt lluny. I des de lo que deia ell de l'olfacte, des del llit, se sentia l'olor d'este coc, que és lo coc amb mel.
Molt bé.
Que és un coc típic de casa nostra que s'ha fet sempre i segueix fent i se'n pot comprar. El coc amb mel, que és un clàssic. I clar, jo m'aixecava, Trial Cup, però no me feien a dormir i no em deixaven ajudar-les, però bueno, algun dissabte agafàvem que podia ajudar-les.
I et deixaven mica, no? I ara ja t'has fet amb la recepta familiar.
Sí, més o menys sí, però bueno, ja saps com va això de les iaies. Un pam d'això, dos gots, d'això, quatre d'això... És complicat.
Tu va dient, no et donen mai la recepta exacta.
No. O van a gots, o diuen la meitat d'això de dos culleres. Sí. Diràs que no te ho volen donar, no?
No, són així. És marca de la casa de les iaies, això, eh? Sí, jo crec que sí. Però bé, tu ens has fet una adaptació, com a mínim, perquè la puguem intentar, no?
Sí, més o menys, sí. A veure, amb l'Hugo Campbell... part de la base, que és una pasta que fan amb oli. Ho direm com la iaia, no?
Vinga.
Una part d'oli per dos parts de mistela i anís, més o menys, mesclat, vale? I per quatre parts de farina, més o menys. Com me diu ma iaia, diu, no, la farina a ull. A ull. La que entri. Però què entra? Diu, bueno, pues la que entri.
Com es diu la iaia, Rafael?
Maria. No, la Maria és l'altra, la Paquita. És la de la casa de la Mel.
Paquita, per favor, dona'ns la recepta exacta. Sí. Una abraçada des d'aquí, però dona'ns la recepta exacta.
Sí, perquè jo ja ho tinc complicat sense recepta. O sigui, amb recepta, imagina't ja el... No, tu tranquil, ves ficant. És que no puc.
Però bé,
vas ficant i al final dius, però això no era així. Diu, xic, aquí te falta oli. No, claro, és que...
És que l'experiència és un grau.
Sí,
que és molt jove. Sí. Rafael,
I després diu, no, pau peu. Diu, està calent? No, pues si està gelat és que se t'ha calentat perquè si no seria massa hora. Bueno, vale.
Bé, ens quedem amb aquestes quatre parts de farina. Cadascú ho adapti a les mesures de la iaia corresponent.
Sí.
Vale, perfecte, què més?
I això és la base i després per dins va com si és com un tipus de farsa que porta farina, una miqueta de mela molta, mela granillo que diem, no? Mela en gra i oli d'oliva, vale? Això ho mesclem i al final li fiquem molta mel dins.
Mel Muriel,
en aquest cas mel Muriel, sí. O la mel d'ara que hem tret nova, que és la marca nova que hem tret, la Paquita.
En honor de la iaia. Sí. Ah, home, doncs
està,
ideal.
Està en tret.
Aquesta ideal, llavors. Sí. Ah, perfecte, ens doncs apuntin, eh? La mel Paquita també de Muria.
I, bueno, ho fiquem al forn a 180 graus durant uns 20-25 minuts. I quan surt del forn, queda, la massa de dins queda sequet. Ho tornes a untar de mel. Però li fiques mel per damunt i ja veuràs com allò va xupant.
Ah, sí?
Inclús ho pots ficar dues vegades. I allò va xupant la mel.
Hosti, això és fantàstic, eh? O sigui, ara el Ricard, que és golafre, t'ho estàs imaginant ja, no?
Si aneu al Perelló, a qualsevol pastisseria el trobareu i, si no, a casa nostra també en tenim.
Seguim fent
i n'hi ha.
Doncs fantàstic, escolta, aquest Hugo Campbell jo crec que ens transporta a tu, però ens ha transportat a tots una mica, també, perquè tots tenim una mica aquest moment amb les iaies, no?, de cuinar i aquest postre o aquest plat, jo crec que això és una de les coses més maques de la cuina, també, eh?
Sí, a veure...
Cuinar en família.
És el record que tens de caulores i dius, ui...
No això... és veritat, transporta ràpid. I pot haver passat molts anys, però...
Sí, no, jo vaig a vegades allà de la nau que ara tenim, i tenim un espai on tenim un forn més gros, i la que ho fa... Ma iaia encara va fer-ho, i l'ajuda, però és que ja entres per la botiga, dius, ui, avui estem fent com a mel.
I tant. I tornes ja a ser petit durant una estona,
sí,
és fantàstic.
Sí.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Rafael, ha estat un plaer tenir-te per aquí, conèixer-te una mica més, conèixer més la cuina també del restaurant Quatre Molins, i escolta, estem molt pendents de tu els propers dies. Torna quan vulguis, ara te'n vas a Madrid, però quan puguis torna.
Sí, home, em vaig a Madrid i ens anem a tornar a la faena.
Ah, perquè...
És una excursió, això, d'anar i tornar.
Exacte, sí, festa per anar a Madrid Fusió, però després ha de càrregar una altra vegada el Quatre Molins, no?
És el que toca.
Doncs recordem el web, Ricard, www.quatremolins.com, a Cornudella de Montsant, el restaurant del Rafael Muria i tot l'equip. Gràcies, ha estat un plaer, de veritat.
Gràcies, Rafael.
Gràcies a vosaltres. Hasta la próxima.
Este miércoles tenemos un gran día a la vista, porque el equipo de Herrera en Cope y Carlos Herrera estarán en Bizum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. Descubriremos la labor de esta clínica de referencia internacional y la primera opción oftalmológica en Madrid, gracias a su calidad, rigor y compromiso científico. Este miércoles en Herrera en Cope te esperamos en Bizum.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo? Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
No hay dos dormitorios iguales. A Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores. Y es que para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero... ¡Eso está hecho!
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes esos momentos en los que te cobran de más en una factura? O cuando reclamas y reclamas y no te hacen caso. O cuando tu vecina se desentiende de una gotera. Esos. Esos son momentos Legalitas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Ricard, no deixem la gastronomia avui.
Ho sé.
Ho saps. Et vaig a fer una pregunta molt directa. Jo sé que tu ets molt de calçots, molt. No sé si tens un rècord personal.
La veritat és que no
els has contat mai.
No ho he contat mai, però sempre sóc el que en menjo més de la taula.
Doncs mira, no sé si aquesta és la vegada que n'ha menjat més, però és la vegada que segur els han contat amb més precisió els que s'ha menjat la nostra convidada d'avui. Es diu Diana. I, atenció, ha quedat la tercera al darrer concurs de calçots de la Festa de la Calçota de Valls. Primera vegada que hi ha una dona al podi, Ricard.
Molt bé.
La Diana diumenge va entrar a aquest podi amb 158 calçots, s'anava a dir a les espatlles, però no a l'estómac. Diana Andrade, què tal? Bon dia i gràcies.
Bon dia.
Bon dia, Diana.
Escolta, l'enhorabona per aquest podi.
Merci, encara em sembla una mica, no sé, em sembla estrany haver sí? fet aquesta quantitat.
Ah, sí? Bueno, no sé, clar, no t'ho esperaves?
No.
Escolta, una cosa, és la vegada, perquè jo no sé si, clar, aquí anava a dir, hi ha un jutge, no?, que els conten i tal, però hi ha alguna vegada que potser te n'has menjat més de 158 de calçots o no?
No, mai. Bueno, vaig pensar de fer el concurs perquè vam anar un cop quan era petit amb els meus pares i em va fer molta gràcia amb aquest tipus de coses, sí. Aquestes fricades, a mi m'agrada moltíssim. I quan la vaig veure, jo, ostres, era petita, potser tindria 15 anys, i pensava, quan pugui, el faré. Ja és el tercer any que provo d'apuntar-me, però és que t'has d'apuntar molt aviat.
Ja. Yeah.
Perquè es queden sense places. I al final, mira, aquest any va coincidir que em vaien recordar. I sí, estic molt contenta, la veritat és que en sèrio, que no m'ho pensava, no?
Escolta... Per explicar-ho, això és durant una hora o durant un temps determinat?
Són 45 minuts. Que t'has de menjar tot el que
puguis. I llavors, és que jo ara fa anys que no, però abans sí. Estàveu allí amb un escenari, no?
Era una tarima a la plaça al pati de Valls.
Clar, que quan... no hi ha ningú aquell dia no hi ha ningú, no, Diana, a la plaça al pati de Valls,
no,
mirant?
No hi ha ningú, no. No n'hi ha més perquè no en caben més, per dir-ho així.
No,
i llavors, quanta gent alhora esteu competint?
20 persones, érem.
I et dona temps anar mirant el del costat a veure com va?
Al costat em tenia un home que era alemany i jo pensava, esclar, que té això que vull dir, era un home de potser un cap més alt que jo i jo ni m'ho pensava que guanyaria aquesta persona ni a ningú altre, per això jo anava menjant i ja, bueno, és que no m'ho vaig pensar en sèrio com m'ho van dir, jo pensava, no és possible.
No pot ser, no? Clar, mira... I primera vegada que t'apuntes, diguéssim, i podi. O sigui, és que Déu-n'hi-do. I a més, mira, és això, primera dona que fa podi. També, això també fa il·lusió, no? Suposo, portar... Sí, això ja ho tens per sempre.
Sí, em va fer una mica vergonya, quan m'ho van dir jo. Ostres, no, perquè, esclar, jo mirava enrededor i pensava, aquest pitxarraco de 1,80 m, i aquí que no arriba ni al 1,70 m, i ostres, on m'he posat tot aquest...
Dos quilos 195 grams, Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
no sé
sí,
si et va quedar...
molt divertit, eh?
Et va quedar lloc després per la carn, Diana, o no?
No, la carn no volia, no, ja tenia suficient. Però sí que vaig sopar, això sí que no el negaré.
Home, és que és tot aigua, el calçot és tot aigua.
Bueno, és tot aigua.
Sí,
saps quants...
No, sembla que no.
Saps quants te'n vas menjar, ho vas calcular per minut? 3,5, cada minut. Ho dic perquè a mi m'agrada sempre calcular els números, ja ho sap la Mònica. El primer minut, doncs, suposo que vas bé, i el segon, i el tercer, però arriba un punt que, escolta, ho acompanyeu amb alguna cosa? Aneu bevent o... i s'ha d'anar sucant a la salsa, suposo.
Hi havia, la salsa era la millor que he provat a la meva vida, i això ajudava molt, a menjar-me el calçot, estava molt bona, però boníssima, eh? O sigui, me'n recordo que estava la meva mare al davant, que em deia, però no has de sucar tant, està molt bona. I jo, bueno, jo continuava i teníem vi i aigua. L'aigua no va molt bé perquè t'emplena moltíssim. Clar. Em deia un home que tenia al davant, que és que m'animava un munt, i em deia, no, fes amb... agafa vi amb el porró. I jo, vinga, va, li faré cas.
Sí. Ja.
Podies anar bevent, però la majoria no beu molt, perquè, bueno...
És que no tens temps.
Jo no va competir, jo no va passar-m'ho bé, però al final, entre que m'animaven i tal, jo, doncs mira, vaig menjant. I...
Clar. Escolta, hem de dir que aquella tercera classificada, amb molt poc del segon classificat, eh? Tu te'n vas menjar 158 i l'Alexander, el segon, 163, superajustat, aquí.
Sí, l'he mirat avui a l'oficina, que estàvem aquí, i ens hem adonat que entre el primer i jo hi havia 50 grams, o sigui que, bueno...
Ja.
Va ser molt ajustat.
Escolta, et vas preparar d'alguna manera especial? És a dir, o sigui, allò, el dia abans, pinya, no sé...
No, mira, per exemple, el dia abans vam anar amb el nòvio a sopar a un restaurant, i jo que em pensava, vinga, va, el dia anterior no soparé i no esmorzaré. No, vaig sopar, vaig esmorzar, em vaig fer el cafè i vaig anar... Sí.
Clar que sí. Bueno, doncs escolta... Nosaltres teníem curiositat. Tens alguna calçotada a la vista o ara has quedat una mica saturadeta?
No, sí. Encara m'agraden, No s'ha avorrit.
No, els calçots són boníssims. Ara el problema que tindràs és que quan quedis amb amics o amb família, et mirarà tothom mentre vas menjant. Igual te'ls compten,
Tindrà l'expectació a veure quina quantitat em menjaré.
Ara cada calçotada te'ls contaran. Però, bueno, escolta, preveus presentar-te l'any vinent una altra vegada, Diana?
Sí, segur que sí. Ha estat molt divertit, en sèrio. Qualsevol que tingui la mínima idea de pensar, ostres, això potser està bé, que s'apunti. S'ha d'apuntar molt aviat, però és que és molt divertit, en sèrio. A mi m'ha agradat moltíssim.
Bueno, doncs escolta, mira, ja ho sap, Ricard, l'any vinent, vinga, va, t'apuntes, que tu...
Jo ho provaré en privat aquest any, a veure fins on arribo, perquè a mi m'agraden molt i sempre sóc el que en menjo més de la taula, però jo aquestes quantitats de 100 ja per amunt, ja les trobo...
Bueno, és posar-s'hi, amb calma,
Sí, és això, A partir del 100 ja es nota una mica, però va, 50 ja entra en segur.
Doncs escolta, Diana, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estoneta, que et vagi molt bé.
Vale,
una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Bueno, Ricard, ja saps, tens una meta a assolir. Els 158 calçots de la Diana.
No, però calçotada l'he de fer, perquè és que ja saps que m'encanten i cada any la primera la feia a l'abril.
Clar,
i no pot ser això.
Clar que sí.
No pot ser.
Sí, s'ha d'anar ara. Bueno. Escolta, acaba de passar bon dimarts, eh?
Igualment. Adéu.
Per cert, que parlant de calçotades, aquest divendres 1 de febrer el programa, el migdia COPE, Herrera en COPE a Tarragona, es trasllada a les instal·lacions de Mas Boronat a Salomó, a Tarragona. A Mas Boronat, hotel, restaurant, calçotades i molt més. www.masboronat.es. Un minut per arribar al punt de 2:15. Nosaltres fem una petita aturada per la publicitat, 2 minuts i escaig, i de seguida passem dels calçots al xató.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se acuerda usted dónde estaba la COPE?
Sí, sí.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser los mismos? ¿Este enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No.
De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar para tener la comparación?
Un 3.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más de deporte.
Euromillones. Bote de Euromillones.
Sí, estaba interesado en la compra del hotel en Kenia. El de 7 cabañas en los árboles. Ese. Sí, y un bungalow. El que se escucha el latido de la naturaleza. Ese. Ah, decorado por artesanos locales. Ecosostenible, pero chic. Ah, vale, qué bueno. Me lo pone para regalo. Carmen siempre ha querido decirlo de... Yo tenía una granja en África.
Viernes 1 de febrero, bote de 120 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. El Sibarita.
Doncs un dimarts més el tinc aquí, no sé si he d'estar preocupada perquè aquest noi, aquest refredat no se l'acaba de treure de sobre. Albert, no. Rosa, bon dia.
Bon dia, sí, ostres, jo crec que com molta gent, aquest hivern és desastrós, tu.
Pobre, portes que havia... molts dies,
Sí, pensava que havia fet net i he tornat a caure, però no sé, no sé.
Aquí bueno. Estàs, que perquè sí, vegin com sí. És de professional, que pobre, aquí.
Bueno,
de... no t'he portat suc de taronja, t'hauria de facilitar
no,
un suc de
taronja. No, ja vaig passar el més greu a l'inici, que era que no podia ni parlar de la tos. Ara és, bueno...
Paciència,
sí,
no?
Sí,
si
qüestió de paciència.
Si tenen remeis casolans que vulguin fer-li arribar a l'Alba
Rosa...
Ah, mira,
podem fer, un dia. Perquè,
no està malament,
perquè,
això.
Sí, és un tema, És un tema a tocar.
La sabidoria popular, moltes
sí,
vegades...
Sí, i n'hi ha un munt, I jo crec que són els infal·libles, els que mai fallen. Funcionen sempre. Els vapors d'eucalipt i tot això. Jo crec que... molt millor que qualsevol altre medicament.
Doncs ja, si volen fer-li arribar els seus remeis casolans a l'Albert per acabar de superar aquest refredat pobre...
Faré un rànquing.
WhatsApp del programa 672-65-35-34. Vinga, Albert, que t'enviem tota la força que et milloris.
Sí.
Però bé, a tu ja m'ho vas dir un dia que tu, això està malalt, no t'ha tret mai la gana.
No,
jo tampoc.
Va. No.
És una pena, perquè mira, podries aprofitar per baixar
bueno,
una mica.
No sé què és millor, en aquest cas. Mira, ma mare també no se n'ha lliurat aquest hivern de no sé si dir passa, grip, refredat, perquè al final ja no saps quin virus agafes.
Sí.
I ell, en canvi, sí que ha perdut la gana. Ha estat uns dies, pobre, que no li venia de gust menjar res. I és una situació que, com que jo gairebé mai l'he tingut, penso, ostres, ha de ser molt fotut no tenir ganes. És a dir,
clar,
a més que et fa fàstic gairebé qualsevol
sí,
cosa...
Sí, sí, aquesta sensació...
Ostres, i amb els que gaudim de menjar, no? Per mi seria un suplici.
Horror.
Estar dies de dir, és que no em ve de gust res. Que jo recordi, em va passar només una vegada fa molts i molts anys, potser tampoc fa tants anys, però ja en fa uns quants, quan vaig enllaçar com 5 o 6 calçotades gairebé seguides, i a l'última em sembla que el meu estómac m'ha dit prou.
Però això va ser perquè
sí,
et vas passar una
sí,
mica.
I vaig tenir la típica situació de saturació estomacal
sí,
i vaig estar com 2 dies sense menjar pràcticament res. 2 dies sencers sense menjar
dos
res.
Dies,
per mi és...
Clar, és horrorós.
Sí, sí.
Mira, has dit una paraula màgica i de fet et volia treure el tema, calçots. Aquest cap
sí,
de setmana
exacte,
va ser la festa de la calçotada.
Sí.
Tinc aquí les dades, El guanyador del concurs de menjar calçots.
És que fa por també això,
184 calçots. 2 quilos, 245.
Mare meva.
Déu-n'hi-do, eh?
De totes maneres, l'any passat encara va ser molt bèstia,
bèstia,
eh?
Ara t'ho dic, és que també ho tinc aquí. És que això és... t'ho envien, els amics que organitzen la festa de la calçotada, també en tot el palmarès, des de l'any... Mira, ara ho tinc. Des de l'any 86. Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
L'any 2018, 310 calçots, el rècord.
Sí,
són 5 quilos 825 grams.
No em facis dir el cognom perquè és
no,
complicat.
No, és l'Adrià.
L'Adrià,
deixem-ho
sí,
aquí.
Però
té un cognom complicat.
La gent que ho segueix ja sap que és un cognom una mica...
Adrià, que ha guanyat moltes vegades,
sí,
però ha batut el seu propi rècord, diguéssim.
Sí, sí,
o sigui,
sí, sí,
aquests 5 quilos 8... Això
és
jo,
una bogeria.
Jo... No podria, pas,
no, mira, de fet, jo crec que si ho hagués fet, hagués estat no 2 dies,
dos mesos
sense
dos
poder
mesos
menjar.
Però bé, enguany ha guanyat el Carlos Fontecha, que és de Rubí, 2 quilos, 245 grams.
Que no
Déu-n'hi-do.
Que no està malament.
Molt a prop, he de dir, del segon classificat, amb 2 quilos, 207.
Que això jo crec que fa més ràbia, Que clar...
Però atenció a la tercera, que és una tercera.
Sí.
És una dona, per primera vegada,
molt
una dona al
podi...
2 quilos, 195 grams,
Carai, tots tres molt, molt igualats,
Sí, 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 veig que els 2 quilos una mica al tope.
Sí, és una referència a assolir, però bueno, jo crec que ens hem de mantenir una mica a distància perquè és una bogeria, Realment,
total.
També els mitjans i la gent, jo crec que és el que desperta més curiositat al final de la festa de la calçotada, però no ens hem de quedar només amb això,
No, home, i tant.
Les calçotades és per gaudir, no per acabar totalment
sí,
embotit.
Sí, jo en tinc una ara aquest cap de setmana
sí,
i ja corria, els grups de WhatsApp, ja corria la conya de dir a veure qui igualarà aquest rècord. Jo,
sí,
jo ja
s'organitzen
no
petits concursos, no?
Jo no em presento
a cada calçotada.
No, perquè si no gaudeixes, no?, amb aquesta pressió. Però bé, escolta, enhorabona als guanyadors, és
sí,
temps de calçotades,
sí,
evidentment, però també és temps d'una altra cosa, molt
sí,
típica de les nostres comarques.
I que més té bastant a veure,
sí?
Perquè a més fan servir una salsa... I compta amb el que diré ara perquè ningú se m'enfadi. És molt similar, no igual, però molt, molt semblant, que és la salsa del xató. Volem parlar avui del plat del xató, que és molt típic d'aquesta temporada. Sí que és veritat que amb el temps, amb els anys, s'ha anat estenent al llarg de tot l'any, és a dir, hi ha restaurants que n'ofereixen fora d'hivern també,
sí. Però
la història en remet a un plat típic de la temporada d'hivern. Tot i així, abans d'entrar a fons amb aquest plat, ja que dius que també és temporada de calçots, aquesta setmana tenim atapeïda de moltes cosetes, només
sí. M'agradaria
deixar-ho caure perquè la gent estigui al corrent. Divendres comença també les jornades gastronòmiques de la Galera Cambrils,
que
també
bo.
És la millor, ara és el millor moment de la Galera.
El fred, no?
Exacte, és quan diuen que està ouada, els pescadors, els entesos, els restauradors ho diuen ouada, és quan està més, bueno, més bona. Dona més sabor, que normalment ja la galera ja és un crustaci, és un d'això que dona molt de gust, sobretot amb els fumets, amb elaboracions que molts restaurants fan servir galera. Doncs a partir de divendres ja comencen les jornades, fins al dia 25, si no m'equivoco, és a dir, 3 setmanes llargues, i després també aquesta setmana tenim un altre esdeveniment de referència, com és Madrid Fusion, on
cert,
els grans gurús de la gastronomia de l'Estat i de fora, evidentment, doncs es reuneixen durant uns dies i segurament també doncs anirem escoltant mil i una novetats de Madrid Fusion. Més que res perquè no ens oblidem, Galera també, però avui volem parlar del Chateau.
I avui estem molt atents, avui crec que avui
també.
I demà a Madrid Fusion, evidentment, estem atents perquè donaran aquest premi al cuiner...
Sí.
Revelació, diguéssim, de l'any,
sí,
que tenim
no
el nostre Rafael
sí.
Múria, cuiner resident d'aquest mes.
Cuiner resident,
ja ho hem comentat amb ell fa una estona, estem pendents. A veure, espero que l'hàgim de trucar demà per donar-li l'enhorabona.
Estaria molt bé, estaria molt bé. Ja ho vam comentar fa
molta
poquet
patxoca.
També, que el Rafael doncs, ha agafat volada, sobretot arrel de guanyar l'anterior edició del concurs que organitza Tonyina Balfagó, i crec que són 8 o 9 candidats, mm-hmm. Per tant, té les seves opcions. Sí que és veritat que és un concurs que al final hi ha molt de nivell, però per què no? Per
I
què
tant,
no?
I tant.
Tant de bo, eh?
Li enviem aquí tota sí, la nostra sí, energia. Sí. Molt bé, doncs, cita, Galera.
I una altra jornades gastronòmiques que es van presentar ahir, les jornades de la part alta Somriu a la
cert.
Crisi de Tarragona, que això ja fa uns anys que es ve fer normalment finals de gener, principis de febrer, normalment, per aprofitar aquest moment de hem deixat enrere no, la cuesta d'enero, ara tornem a activar-nos, ja hi ha ganes doncs, de fer coses. Sí que és veritat que el febrer normalment és un mes fred i bueno, a Tarragona som més no, de terrasses i costa sortir.
Bueno,
i jo crec que aquestes iniciatives sempre ajuden també doncs, a incentivar i activar altre cop a la restauració local. No? En aquest cas, la part d'Alta Somriu la Crisi són diferents restaurants d'aquest barri, d'aquesta zona del casc antic de la ciutat, que ofereixen menús molt, molt interessants, a preus assequibles, i per tant, doncs, qui vulgui, entri a la web, que això hi ha tota la informació.
Sí, sí,
ara
sí.
No explicarem tots els menús perquè no acabaríem, però és interessant de saber doncs, que ja s'ha presentat i, per tant, aquest cap de setmana ja serà el primer que estarà en marxa.
Doncs estarem atents, en parlarem més al programa. Anem ara al tema del Chateau,
sí.
Perquè has dit que l'origen potser ens sorprendria, no? Del...
Sí, sí, a veure, com qualsevol altre plat típic, que a més no té una ubicació concreta i específica, sempre hi ha disputes
sí.
històriques.
Sí.
Això va així. Llavors, és curiós com al final, amb el temps, s'ha arribat a una mena de consens, que és dir, ei, doncs és un plat típic de, a més, una zona que crec que tant tu com jo hi tenim apreci,
sí.
del Penedès Garraf, és tota la zona que vindria des de Vilanova i la Geltrú fins al Vendrell, agafant fins i tot zona interior, passem per Vilafranca, Canyelles, Albinyana, però principalment ara mateix, de manera oficial, si entreu a la pàgina web de la Ruta del Chateau, els 5 municipis importants, els principals, serien Vilanova i la Geltrú, Sitges, m'ho deixava, és a dir, una miqueta
sí.
més amunt, des de Sitges, Vilanova, Calafell, Vendrell i Vilafranca. Evidentment, també hi podem incloure Sant Pere de Ribes, altres municipis, com dèiem. Però aquesta seria l'àrea d'influència d'on va néixer aquest plat o d'on és històric aquest plat. De quin municipi...
pregunta de trivial.
És molt complicat, és molt complicat. Llavors, el consens al que s'ha arribat és dir, doncs, escolta'm, és típic d'aquesta zona i ja està. No entrem en guerres, en batalles, perquè ens fem mal, i la part maca de tot això és que justament tots aquests municipis, tot aquest entorn, va saber veure que potser unint forces es feia més feina que no pas entrar doncs, això amb dialèctiques de no, el Vendrell va ser el primer.
Sí.
Que a vegades es perd més energia i més temps amb aquestes tonterietes que no pas en fer força i remar tots junts. I per mi és la part més interessant. La Ruta del Chateau, quan es va organitzar, el que va posar és això, en valor, aquest plat típic d'aquesta zona, informant doncs, que hi ha tots aquests municipis, una sèrie de restaurants que ofereixen el Chateau com a plat estrella d'aquesta temporada. Ja et dic, al principi ja dèiem, ara ho pots trobar també fora d'hivern, però aquest és el moment típic. Origen. Ara escoltarem un fragment d'una conversa que vaig mantenir ja fa un temps, amb dos personatges. Dic personatges perquè per mi són entranyables. És el Paco Azuaga i el Tom Mestre. Són dos dels pioners de tot el moviment del Chateau al Vendrell, en aquest cas del Vendrell. Aprofito per dir que aquest diumenge és la xatonada popular
sí,
del
senyor.
Vendrell.
Uh-huh.
La primera va ser Vilanova a finals de novembre, és a dir, la temporada començaria això entre novembre, desembre, hivern. i aquest diumenge és la del Vendrell, que sempre és el primer diumenge de febrer. Doncs el Paco Zuaga i el Tom Mestres són dos dels pioners. De fet, el Paco, que és restaurador originari d'Extremadura, però fincat al Vendrell des de fa moltíssims anys, és el membre fundador, és un dels membres fundadors d'una associació gastronòmica que es diu la Universitat del Xató de Catalunya. Uh-huh. I el que han fet és doncs, veure una miqueta la història, bueno, fomentar la difusió, no?, la divulgació d'aquest plat típic, i al final han aconseguit, i per mi això sí que és el més maco de tot, que les escoles i els nens del Vendrell coneguin l'origen i la manera de fer d'aquest plat. Amb la qual cosa, setmanes abans de que arribi la xatonada popular del Vendrell, els alumnes de les escoles de la capital del Baix Penedès ja fan... Ara està molt de moda, perquè Masterchef sembla que tota la canalla vulgui aprendre i ser cuiner professional. Però és que el Vendrell ja fa molts més anys que la canalla, quan arriba aquesta època, els veus amb una il·lusió. La veritat és que és molt maco, eh? Jo he pogut estar diverses vegades a la xatonada popular del Vendrell i veus els nanos allí amb el morter preparant la salsa. La veritat és que veus que ho han viscut, no?, des de ja ben petits, i que cada any doncs, a les escoles se'ls va explicant perquè no es perdi la tradició. És maco, eh? Al final també s'ha de treballar perquè aquests plats tan històrics no es perdin amb el temps. I penso que el xató tampoc és un plat que sigui tan conegut no, fora d'aquesta zona.
És el que t'anava a dir, eh? Jo crec que no. Després, igual, quan t'ho posen, dius, ai, sí, no? Però molta gent, és veritat, fora de la zona Baix Penedès, potser comarques de Tarragona, no tant, eh? Però fora de les comarques de Tarragona, jo crec que és força desconegut.
Sí, sí, sí. I per això doncs, sempre és important destacar la feina de tota aquesta gent, tant de l'Associació Gastronòmica de la Universitat del Xató de Catalunya, com dèiem, com de la pròpia ruta del xató, que doncs, al final explica una miqueta... cada municipi, cada restaurant, cada xatonada popular, a més amb activitats en paral·lel, culturals, d'oci, està molt bé perquè al final posa aquest plat en valor i fa que no es perdi, la veritat és que és maco. Si vols, escoltem sí. aquest fragment que més parla d'això, no? D'on ve el xató, qui és el primer, qui no, no queda molt clar, però escoltem.
A veure.
Això no se pot treure en mèrit ningú, eh?
Això, l'origen ve de les xatonades populars, que van començar entre tres ciutats o tres pobles.
Sitges, Vilanova i el Vendrell.
I qui va començar bé, es van començar a treure les atxes de guerra.
Sí, això també m'interessa saber.
Les atxes de guerra, que si sóc jo, si sóc d'això, si els de Vilanova aixetonaven la bota, si els d'aquí al Vendrell, els pagesos, quan baixaven a mar, tenien 16.000 invents. Gràcies a Déu, aquesta guerra s'ha acabat.
Sí.
S'ha acabat, gràcies a Déu. Gràcies a la ruta del xató i a veure que és positiu
que
no tirar els plats pel cap, sinó fer plats.
Uh-huh. Sí. És que, de fet... Jo sóc molt autodidacta, he hagut d'aprendre moltes coses, llegir i per molt que he llegit sobre el xató, no he trobat mai aquest puesto que digui xató, origen d'aquí, no.
Ja.
No. Una enciclopèdia deien abans quan la...
No, enciclopèdia catalana com a denominació del xató i posa plat típic nascut al Vendrell.
Sí, i una altra enciclopèdia dirà Villanova.
I no acabarem mai, no?
No.
No acabarem mai, no. Però aquí ha dit un concepte que aquí no es pensin que jo en sabia, m'ho ha dit l'Albert, que ell és l'expert en la matèria.
Bueno.
Xatonar la bota.
Sí, xatonar, de fet, fora d'aquestes disputes que veiem el Paco Azó i el Tom Mestres, que a més el Tom continuava en aquest moment dient i si ens escolta algú de Sitges dirà que tenen un diari del 1800 i pico que hi ha un poeta que se li va servir un plat, és a dir, que al final referents sempre entenen, però no hi ha un document únic que decideixi dir, ei, és originari d'aquí. Fora d'aquí, etimològicament, la paraula xató, i això sí que explica els orígens d'aquest plat, ve de xatonar la bota. És a dir, aquest moment en què el vi novell doncs, es presenta o obres l'aixeta, no? Sí. Aixetones la bota de vi, la festa del vi, tots els moments en què hi havia aquesta festa del vi als diferents municipis, es feia això, aixetonar la bota, i s'acompanyava d'àpats, val? I normalment amb productes de la temporada. Anys enrere, que hi havia a l'hivern? Sobretot salaons, principalment el bacallà, que és un dels ingredients bàsics del xató, i altres productes, doncs, verdures i hortalisses també del moment, no?, de la temporada. I en aquest cas, sobretot l'escarola, que és la que aguanta més bé el fred. N'hi ha de unes quantes varietats, eh?
Clar.
Aquí entraríem també, si el cabell d'àngel, que és més típica de la zona d'Empordà, però ara, avui dia, en podem trobar de diferents tipus. Tant el Paco Zuaga com el Tom Mestres ens deia, que al final... una bona escarola sí que et dona un plus, però el més important en el cas del xató és la salsa. I aquí, compte amb el que dic, s'assembla molt al romesco, per això deia el vincle amb la calçotada o amb el calçot, s'assembla molt, però no és igual.
Quina és la diferència?
La diferència és els ingredients que fa servir i també la manera de preparar-lo. Llavors, jo aquí m'he apuntat perquè no vull que ningú em tilli de...
No fer insensibilitats,
sí, sobretot això. Com faríem un xató? Bueno, perquè no ens deixem res... els ingredients principals que dèiem, bacallà, escarola, la salsa, oliva arbequina, alguns hi posaran anxoves, la majoria acaben el plat amb alguna truita de fesols, de carxofa, aquí doncs hi afegiríem el gust, però bàsicament escarola, arbequina, bacallà, la salsa i anxoves. No sé si em deixo res, però bueno, ara entrem en matèria amb el tema de la salsa. Agafaríem el morter,
Vale.
Bàsic. Morter, sal, i anem trinxant els següents ingredients i en aquest ordre. Ametlles i avellanes, val? Sobretot sí. Anem matxacant fins a aconseguir doncs, una massa doncs, prou densa i consistent. Ametlla i avellana. Tot seguit, ceba, nyora, prèviament escaldada i sense pell. Aquí seria optatiu posar-hi una miqueta de bitxo, això ja ho deixem també a gust de cadascú. Pebre vermell, polsim de pebre negre i pa fregit. Després acabaríem amb els alls, tomacons, oli i vinagre, val? Molt similar, Molt similar.
Sí.
Molt similar. Fins i tot, és que és per això és delicat el tema, cada municipi ho fa a la seva manera. I jo estic dient la recepta típica del Vendrell, en aquest cas perquè hem explicat, vam parlar amb el Paco Zuaga i el Ton Mestres, i a més aquest diumenge tenim la xatonada del Vendrell. Però si ens anem a Vilanova, Sitges, la salsa la fan amb el producte en cru. Aquí ells, per exemple, escalden la nyora, ho fan, diguéssim, escalivant, ho fan coent i barrejant després doncs, amb l'avellana i l'ametlla, això sí que amb cru.
S'escaliven els alls, no?
Els alls també. Jo crec que també li dona un toc més interessant que en cru, però compte, perquè ja et dic, hi ha altres municipis que ho fan tot amb cru. Penso que, a mi, particularment, m'agrada més que aquesta part d'all, fins i tot de ceba, però sobretot d'all i de nyora, que estigui escaldat, que estigui escalivat millor. Fantàstic. I un altre secret, una altra clau, per qui vulgui fer-ho a casa. Quan ho tinguis tot, ho barreges bé amb aquesta salsa, l'escarola, és a dir, aquesta manida, remenes i ho deixes reposar a la nevera.
El repòs és la clau, jo
sí,
diria.
Sí, fins i tot diria que d'un dia per l'altre, Quantes més hores millor, però el repòs sí que és la clau. A més, és curiós perquè, per ser un plat que no coneix molta gent, jo fa uns anys vaig tenir el plaer i el privilegi, i em va sobtar moltíssim, em van convidar a ser membre del jurat popular que decidia quin era el xató fa 5 o 6 anys, i pensava, ostres, ara provaràs 30 xatons, i jo no em considero un especialista, no sabré triar. I me'n recordo perfectament que tant els organitzadors com el que aquell any era l'ambaixador, que era el Fermí Puig, em va dir, no pateixis, que veuràs com gairebé tots coincidirem. I efectivament, érem com 8 o 10 membres del jurat i cadascú feia les seves votacions en secret, després de provar com a 30...
Clar, és que no hi ha un punt que perds una mica l'oremus, dius, a veure,
sí,
ja no sé...
Sí, però et saps quedar amb la que t'ha agradat més, això... I penses, bueno, el teu gust personal igual és molt diferent respecte a la majoria. Doncs no, d'aquests 8 o 10 membres del jurat que érem, pràcticament tots vam coincidir, els 3-4 més...
Mira tu.
Més destacats, i em va agradar l'experiència perquè va ser molt xulo poder provar, mai més he tornat a poder menjar 30 xatons amb una horeta, però va estar molt bé. Per cert, ambaixador, d'enguany, el Josep Maria Albet i Nolla, uh-huh. dels cellers Albet i Nolla, també s'ha de destacar les grans personalitats que han estat ambaixadors a les últimes edicions. De fet, mira, m'ho vaig apuntar perquè no em volia oblidar. L'any passat, l'Oriol Castro, del restaurant Disfrutant, dos estrelles Michelin, el Marc Gascons, també amb estrella del restaurant Els Tinars, el Raúl Balam, el fill de la Ruscalleda, la Fina Puig de Vall, de les Cols, el Nando Jubany, el Fermí Puig, sí. que és quan vaig poder coincidir amb ell, el Joan Roca, la mateixa Carme Ruscalleda. Déu-n'hi-do. Impressionant el nivell dels ambaixadors de la xatonada popular del Vendrell, que per tant, doncs, escolta'm, dignifica aquest plat que esperem que a partir d'ara també la gent, uh-huh. bueno, almenys tingui el neguit no, o tingui no, la curiositat de dir, ei, doncs algun dia si veig un restaurant que m'ofereix no, dins de la seva carta, és una amanida sí. molt d'hivern, molt d'hivern, però que...
Jo abans que em diguessis que havia sigut jurat, t'anava a convidar perquè jo em faig a casa, però ara ja em fa com a cosa, clar, perquè no sé si estaré jo al nivell de...
Això, Mònica, amb un petit suborn, saps que tens una puntuació molt alta.
Bueno, practicaré una mica abans de convidar-te, ara que ara faries que no la faig i no...
Segur que la fas bé. Si jo veig coses que publiques a la xarxa, Mònica, i penso, a veure quin és el dia que em convida, tu.
Home, quan vulguis, però no has ni d'avisar, per favor.
Em presento, ei, vull ser
portes obertes a casa Carrasco, i tant, faltaria més. Tenen, per cert, a www.rutadelxato.com bueno, receptes, restaurants que estan dins la ruta, història de tot, vull dir que està
molt
bé.
Sí, jo també m'havia apuntat tot el llistat de restaurants de Calafell, Vendrell, però és que tampoc acabaríem. La informació exacta està a la pàgina web i penso que...
Ho tenen tot allà. Doncs escolta, tenim un xató pendent, sí. això per començar, i la setmana vinent sí. tenim pendent parlar de pa. Home, pa. Un
sí,
xató...
Mira, per acompanyar una mica de pa.
Un xató amb bon pa.
Un xató amb pa, sí, tant.
És imprescindible, sí, no?, per aquestes salses... Bueno, la dietista no sé si estarà d'acord. De fet, li demanarem a la dietista que la setmana vinent ens doni llum perquè estem buscant les millors flegues, els millors forns de pa de la demarcació de Tarragona i volem l'ajuda dels oients, no?
Sí, sí, sí.
Que ens diguin. Nosaltres tenim uns quants.
Ja han contestat alguns. Sí, ja tinc un bon llistat, Sí, sí.
Doncs al Twitter, @copetarragona o al WhatsApp del programa 672-65-35-34, 672-65-35-34, ens ajuden a fer aquesta llista. Busquem el millor pa de la demarcació de Tarragona. A veure on... perquè això també, cadascú, els gustos... A veure,
sí, nosaltres
a veure.
Farem el rànquing i després cadascú que triï la que és la seva millor.
Triï, repeni. Alba Rosa, un plaer tenir-te
igualment.
Per aquí. Millora't, que tinguis bona setmana. Adéu.
Adéu.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Dos minuts exactes per arribar al punt de les dues. Abans d'acabar, tornem ràpidament a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps, pel que ens queda de dimarts i també, sobretot, mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores anirà creixent encara més aquesta nuvolositat que tenim i probablement tinguem algunes precipitacions. Poden tenir forma de neu a partir dels 1.000 metres, tot i que la cota pujarà avui fins a 1.400, encara que podria tornar a baixar. Les temperatures no varien molt, potser baixin algunes màximes, que com a molt marcaran 15 graus a Tarragona, 14 a Reus, 13 graus al Vendrell, 12 a Gandesa i 17 a Tortosa. I bufa vent de ponent o de mestral encara amb ràfegues fortes, sobretot a última hora del dia, quan arribarem als 70-80 km per hora als litorals i prelitorals. Demà dimecres començarem la jornada parlant de sol, pocs núvols al principi i a la tarda s'anirà nuvolant. Aquests núvols deixaran pas a precipitacions i a últimes hores del dia cap a l'interior. Temperatures sense canvis per demà, potser una mica més baixes que avui, amb mínimes de 7 a Tarragona, a Reus 5 graus, al Vendrell 6, a Tortosa 8 i a Gandesa 4. I el vent a la meitat sud bufarà d'oest i nord-oest, pot ser molt fort, amb ràfegues especialment fortes al matí, amb avisos, amb ràfegues de 70-80 km per hora al litoral i prelitoral, i avisos taronges al sud de la Costa Daurada. A la resta, vent de l'oest més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a les carreteres a aquesta hora i abans d'acabar, informació que els ampliaran ara els informatius. Estem pendents d'aquest operatiu dels Mossos contra el tràfic de drogues avui a Valls i a Reus. A aquesta hora hi ha 15 detinguts, serien els distribuïdors de la droga i s'han intervingut prop de 2 quilos de cocaïna i prop de 1,4 kg d'heroïna. 70.000 euros també en efectiu en aquest operatiu requisats pels Mossos. Tot plegat a l'informatiu. Nosaltres tornem demà. Gràcies per ser-hi.